A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Radio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
Benvingudes i benvinguts a un nou episodi de Maternitat i Criança Conscients. Avui estic acompanyada novament per l'Amada. Bon dia, Amada.
Hola, bon dia, Estela.
Doncs avui les dues juntes us volem acabar el tercer podcast sobre el postpart. Jo calculem que serà el
tancat. Acabarem.
Exacte, ho tenim pensat així. I avui volem parlar de diferents tipus de postpart, més enllà del que tot, de quan tot va com ens esperem. També us parlarem sobre hormones, sobre sexe, anticoncepció. Intentarem fer unes recomanacions de llibres. A veure què en surt. Doncs molt bones, jo sóc l'Estela Prado. Com ja sabeu, sóc dona, mare i terapeuta maternal. Un ofici destinat a acompanyar la gestació, el part, la placenta, el postpart, la criança i a la família. I sóc la veu principal d'aquest podcast sobre maternitat i criança conscients. I Amada, tens ganes de presentar-te?
Doncs hola, jo sóc l'Amada, sóc mare de dues criatures, de 7 i de gairebé 2 anys, i des de que sóc mare, doncs que sóc una apassionada del món de la criança i dels reptes que aquesta acompanya, investigant doncs, sobre la psicologia, l'educació, l'astrologia, tot allò que m'ajudi a conèixer-me millor a mi per poder acompanyar millor després a les criatures, que a vegades no m'és fàcil. I això, llavors avui volia parlar, com has dit això del ball d'hormones i tal, centrar-ho igual una mica en el paper de l'acompanyant, no? Hem estat parlant de com és ser la mare, de com pot sentir-se el bebè, no? De tot aquest procés dels primers mesos, dels primers dies, inclús el primer any, i el postpart aquest infinit, no? Doncs, sobretot, tenir en compte, no?, que aquest ball d'hormones del que hem parlat s'ha de tindre com un coneixement previ, no?, saber que això pot passar, que la mare pot estar com a més sensible, pot estar més vulnerable i et venen pors, et venen inseguretats i pot ser que salti aquest pilot automàtic que a vegades tenim, no?, sinó que pot ser que en algun moment estiguem més reactives, no? Doncs l'acompanyant, que ens estigui acompanyant, doncs que no s'ho prengui de manera personal, no? Avisar, no?, d'antemà que tenim aquest salt d'hormones, igual que quan tenim la menstruació, i també pot ser que estiguem com a més sensibles, no?, i ens costi més de gestionar segons què, pues això també vindria a ser així. Clar. Llavors que l'acompanyant no s'ho prengui com a la valenta, no?, i no fiquem més llenya al foc. Clar, en les situacions.
Que a vegades podem tenir alguna resposta poc respectuosa o...
Pot ser,
no?,
sí.
Que puguem ferir, no?, el nostre acompanyant. O...
Més irascibilitat, sí, no?
Sí. Pot ser o pot ser que no. Igual que la menstruació, no? Moments, hi ha menstruacions que afecten més o hi ha dones que els afecten més. O sigui,
sí, es pot donar... També tot depèn del procés maduratiu de cada persona, no? De lo que, del treball personal de cadascú. També dir això, no? O sigui, que pot passar, llavors, doncs, abans de que passi, saber que això pot passar i anar-nos mirant, no?, com ens vivim nosaltres les Clar. Emocions i com reaccionem a aquestes, no?, quan sentim certes coses. Amb això d'aquí no vull dir, ah, mira, com que tenim un ball d'hormones, pues, li pots dir el que et doni la gana al teu company o a la teva companya i no passa res. A veure,
Clar.
No? Tot no. dintre d'uns paràmetres.
Exacte.
No? Igual tenim la menstruació, però això no comporta que anem soltant a diestro i siniestro el que ens passa per dintre. No?
Exacte.
O sigui, dintre d'aquesta mira, no? Però bueno, sí que és el paper és poder acompanyar a la persona que està maternant, a la mare, donar-li seguretat, donar-li confiança i no invalidar res que no sigui algo fora, no, algo que sigui molt desproporcionat, és a dir,
clar, tenim una mare que realment té el ball d'hormones i té tot un canvi físic i té una criatureta que depèn d'ella 24 hores, no? És com, bueno, tot un procés de coses, acostumar-se, sobretot quan som mares primerenques, uau, tot això és tot una novetat, no? És com,
sí,
moltes coses que s'han d'anar assumint, s'han d'anar digerint.
Sí, i això, i confiar, no? Confiar en l'instint d'aquesta mare, i això, no? Digues, amb el paper de l'acompanyant seria cuidar la mare perquè la mare pugui cuidar.
Exacte.
Intentar, pues, ser el més discret, discreta, no? Com acompanyar aquell, aquell moment.
Abraçar.
Sí.
Abraçar molt.
Després també, lligat amb això, pues, volia parlar sobre la sexualitat i sobre el paper també d'aquest acompanyant, no? A veure, ara parlaré com dels homes, però també em ve a mi el dubte, eh? Perquè no conec a parelles d'un mateix sexe, però també entraria, jo que sé, si hi ha gent aquí que ens està escoltant, igual poden deixar algun comentari i explicar la seva vivència.
S'agrairia molt, la veritat.
Sí, perquè, o sigui, l'home en aquest cas ha passat de ser un pare ausent, no? Un pare que no es feia càrrec de la criança ni de les tasques de la casa ni res d'això.
Anys enrere, no?
Anys
parlem,
enrere,
sí.
Exacte, els nostres pares, els nostres avis i tal, no? Ara tot això ha començat a canviar i el paper de l'home a nivell social està canviant. Mm-hmm. I ara tenim companys, la majoria, que es fan càrrec de la criança, que es fan càrrec de... Són tasques compartides a casa i tenen com un altre paper, no? Llavors, dintre d'aquest postpart, és saber d'antuvi quines situacions et trobes, no? És com de repent, doncs, igual tens a la teva parella, si és el primer fill, la teva parella crea una diada amb aquest bebè que acaba de néixer, no? Són ells dos, tu quedes una mica exclòs, mm-hmm, perquè tot el que sents, doncs, no ho sents, el que mm-hmm sent la mare i el bebè, vull dir, és com... és una mica a part, no? Mm-hmm. L'home es dedica, pues, a sostenir a la mare, a fer les tasques més logístiques, no? I, a més, a nivell sexual, la mare, per biologia, té cobert la seva sexualitat amb la relació amb el bebè. Amb mm-hmm aquest contacte, amb el donar de mamà, ja està generant oxitocina, que és l'hormona de l'amor que generem quan fem l'amor amb les persones, quan tenim sexe.
Mm-hmm.
Doncs això ja ens queda com suplert, no?
Uh-huh.
A més, pues, se li suma el cansament, el que no dormim tant, tota aquesta nova novetat, no? I poden ser mesos o fins i tot anys de que la libido sexual per part de la dona, pues, mengue, no té tant interès sexual. Què passa uh-huh amb la persona acompanyant? Ja sigui home, o el meu dubte ve també si és dona, no? Si són una relació de dos dones, com ho fan? L'home té un instint sexual que no està dintre d'aquesta diada, llavors té unes necessitats que no estan cobertes per part de la companya, no? O sigui, mm-hmm, ja no tenen tant aquell encontre íntim. I llavors sí que crec que és superimportant buscar d'altres maneres de relacionar-nos a nivell sexual, no?
Mm-hmm.
I que els homes es treballin aquesta possible carència o aquesta possible... apartat, no? El sentiment aquest d'apartat o de rebuig o de... Mm-hmm. No sé, cada home a veure com s'ho sent o cada persona aviam com s'ho sent, però crec que és una cosa que no en parlem gaire, no? A nivell del sexe en general.
Sí.
És a dir, les dones ens trobem i parlem de la criança, dels nens, d'aquí, d'allà, no? Ens anem trobant. Alguna vegada nombrem algo del sexe, però és algo tabú encara. No parlem sí de les nostres relacions sexuals, ni de com ens sentim, ni del que fem i no fem... No? I els homes també ara s'estan començant a trobar més, fan cercles d'homes cada vegada mm-hmm més, però jo des d'aquí, pues, alentaria, no?, a trobar com aquest suport, perquè realment es poden sentir molt sols i molt desubicats davant aquest nou rol que estan, mm-hmm, que estan tinguent, no?, a nivell familiar, on queda l'home.
Clar.
I és tot un procés, estem en camí, estem en procés.
Totalment.
I, clar, viure també és com un reajust de la sexualitat, no? Perquè sí que poden fer-se l'amor a si mateixos, no? Sí que es poden masturbar i així, té. Però sempre hi ha com un... No és el mateix, no? Compartir-te amb algú altre que fer-ho tu sol. I també vivim en una societat monògama, no? Mm-hmm. I llavors, on queden, sí, no?, aquestes necessitats? Què fer amb aquesta energia vital que te puja per les entranyes i què fer-la, no?
Sí,
després tot està supeditat a l'orgasme, no tot és l'orgasme.
Exacte.
Nosaltres, les dones, en aquests punts necessitem més algo lent, més abraçades...
Les carícies...
Igual, sí, no?, com mm-hmm massatges, algo així, mm-hmm, no? I clar, potser l'home fa no sé quan que no penetre, que no té un orgasme i està allí, que clar, fa unes carícies i li puja una energia que bueno, doncs és tot un fer.
Clar, i tot això també per dir el cuidar, no? El cuidar, el no pressionar també a aquesta dona que està en un moment que té altres necessitats, no? Que...
Òbviament. Sí. També estem vivint com una època, no?, en què la dona ja està estem aprenent a dir que no, a respectar les nostres necessitats. Venim d'un llegat. Quantes vegades les dones no han fet l'amor amb algú altre per pressió o per acontentar a l'altre, no? Jo sento també que ara que aquesta consciència que va arribant, els homes tampoc volen que la dona faci l'amor per pressió, no? Clar. Perquè és que si no és un encontre buit, al final volem coses que siguin plenes, no? Que siguin honestes, que siguin boniques, reals.
Clar.
I bueno, és tot un camí.
Totalment. Sí.
Sí, així que upa.
Moltes gràcies, mare. Exacte.
Vamos con la sexualidad.
Exacte, parlem, obrim-nos. Sí, que a vegades entre la mateixa parella, i jo conec parelles que els hi costa parlar entre elles del sexe, no? De les seves necessitats, el que volen, del que no volen. Comencem per aquí també, no?
Sí,
està bé parlar-ho amb les amigues i amb els amics, o amb cercles d'homes o de dones, o de lactància o del que sigui, però també parlem entre nosaltres, entre
totalment,
la mateixa parella, no?
Claro.
Que normalitzem el sexe, el sexe és part de la vida i a través del sexe fem la vida, no?
Exacte. O sigui, és aquesta energia vital. I sí, com a d'allò, pues, faria com una investigació també sobre el sexe tàntric, no? Com a que pot entrar una mica més amb aquesta nova consciència. No sé, que cadascú...
I deixem la llavoreta.
Sí, sí.
Que super. Pues moltíssimes gràcies. I mira, una mica lligat amb això, parlaríem amb el tema de l'anticoncepció, que com bé deia la Mada, no? És una cosa biològica, aquesta no necessitat de sexe per part de la mare. I és que ve a ser això, no? La dona es cuida, bueno, la mamífera es cuida de que no es generin altres gestacions mentre s'està criant aquesta petita criatureta, perquè dividir-nos quan el bebè és tan petit, doncs això, no? Doncs fa que no li puguem donar les atencions o ens costi donar les atencions que necessita aquest nounat. Aleshores, normalment el tema de la menstruació després de parir ens pot tornar entre les 6 setmanes, les molt ràpides, i pot estar sense la menstruació fins als 2 anys. Aquí hi ha varietat de dones, com de parts, com de persones. I normalment quan no tenim la menstruació podem dir que no estem fèrtils. El que també ens pot passar, i s'ha de vigilar, que pot ser que s'estigui ja preparant una nova ovulació i encara no hagi arribat la menstruació, i allà si no ho tenim en compte podria ser que es creés una nova gestació. Per això hi ha vegades hi ha dones que no han vist la menstruació entre una i una altra criatura. I que a vegades això, portant un any i mig sense la menstruació i no posen cap tipus de barreres i apareix una nova gestació. I aleshores això normalment, les primeres menstruacions a vegades també són anoovulatòries, que vol dir que no creen l'òvul, i ve a ser això, per la cura de que no es creï la nova gestació. I normalment la menstruació, si tenim sistema lletant i alletem freqüentment, que no passi d'entre més de 4 hores, 3-4 hores de dia, i que no arribi a les 6 hores de nit, que hi hagi entre una presa i l'altra, normalment la menstruació no apareix. Jo, per exemple, sí que el meu fill dormia molt durant les nits i podia estar 6 o 7 hores sense mamar, doncs als 4 mesos em va començar a venir la menstruació. I les primeres menstruacions eren molt irregulars, i ara ja que fa un any, que té un any el Bruc, doncs ara ja estan molt més, ja estan super
constants, regulars.
Aleshores això, es diu que fins als primers 6 mesos, si no tenim la menstruació, es pot comptar que estem com cobertes en tema anticonceptiu. Tot i així, si es vol assegurar que no hi ha cap nova gesta, es pot utilitzar altres tipus de barreres físiques, com és el condó, i a partir dels 6 mesos sí que es recomana posar les barreres físiques, o ja siguin hormonals a través de la píldora o el DIU, o hi ha cadascú la, el mètode que vulgui utilitzar, però això, que s'ha de vigilar si no es vol tenir una nova gestació, i, però que els primers mesos ho dona molt la menstruació, la falta de menstruació. No sé si m'he acabat d'expressar o...
Sí, jo crec que sí.
Vale. Vale, doncs després, parlat de tot això, bueno, m'agradaria també anomenar que el tema de la cesària, perquè és un tipus de postpart una mica diferent del que hem estat parlant en aquests capítols, perquè la cesària, tinguem en compte que és una cirurgia major, que se'n diu. Aleshores, s'ha de tenir realment un bon recolzament al nostre voltant, sigui la parella o la família, que ens ajudi el més possible. Aleshores, hem d'intentar moure amb freqüència les cames. Bueno, primer partim de que hem d'intentar estar descansant el màxim possible, estirades al llit, i dintre d'estar estirades al llit, doncs, anar movent les cames per evitar problemes de coagulació. Pot ser que se'ns inflin també molt els peus, i és una cosa que anirà passant, però això, seguim per evitar que, o per ajudar que vagi passant, mobilitzar les cames, elevar-les una mica, posant uns coixins als peus. Aleshores, també podem utilitzar el que se'n diu unes mitges de compressió que eviten que se'ns inflin les cames i ajuda a alleujar tota aquesta inflamació. Molt sovint acostumen a pautar heparina després de la cesària durant uns 10 dies, que la heparina és una anticoagulant, doncs per evitar que hi hagi altres patologies que ens puguin afectar. Després convido a que, com sempre, però aquí encara amb més èmfasi, quan ens volem aixecar del llit, fer-ho sempre de costat, no, sense pressionar l'abdomen. Quan ho fem de costat, com ho fan els nens, els bebès, no hi ha pressió a l'abdomen, i fer-ho molt a poc, no tenir pressa. Intentar també recollir la ferida, recollir la cicatriu amb les mans, exercint pressió. Podem utilitzar com un rodet de tovallola per contenir la cicatriu mentre ens movem. També comentar que podem prendre l'analgèsia que necessitem, perquè gairebé tot és compatible amb la lactància, el tema de l'ibuprofeno, el paracetamol. I també, sobretot, ja, això ja ho diem en el postpart, però aquí encara, altre cop amb més èmfasi, evitar agafar pes i fer moviments bruscos, perquè l'abdomen s'ha de recuperar a poc. És una ferida, és una bona ferida que s'està cicatritzant i que necessita el seu temps, que es recuperi mica en mica. Si donem el pit, hem de buscar posicions que evitin tenir el nadó just a sobre de l'abdomen, just a sobre de la ferida, perquè, bueno, per donar l'espai, no? I evitar pressions. Pensem que la llet no triga més a pujar per una cesària, perquè el fet que la llet puja perquè la placenta ha sortit, però sí que potser a vegades la separació, que si s'ha donat alguna separació de la mare al nadó, o que hi ha una menor estimulació del nadó al pit perquè, pues, perquè estem adolorides o pel que sigui, l'hem posat menys al pit, sí que pot endarrerir-la. Però bueno, si tenim gana, si volem allatar, ho podem aconseguir. Què més diria? Bueno, després la cicatriu, la cura de la cicatriu ha d'estar neta, seca i airejada el màxim possible. Si estem a casa, tinguem una bona temperatura a l'habitació i sense roba. I si utilitzem roba, la utilitzem folgada, que sigui àmplia. Observar que no supuri, no supuri cap líquid, que no s'envermelleixi i que el dolor vagi a menys, que no sigui un dolor que vagi a cada cop més. En qualsevol dubte, qualsevol anomalia o qualsevol cosa que no us agradi, consulteu. Parleu amb la llevadora, feu una visita, llevadora, ginecòloga, perquè així us la valoren. A vegades la cicatriu la tanquen amb grapes, segurament la llevadora ja us dirà que us les traurà en uns 10 dies. Haureu d'anar a fer la visita i us les traurà. Aleshores, un cop la cicatriu ja està ben tancada i cicatritzada, aquí també segueix la cura. Hem de començar a hidratar-la i fer-li massatge suaument, si podem, amb un oli amb vitamina E, que ajuda a tota la flexibilitat de la cicatriu. Des dels primers dies també, si... que, torno a dir, que van estar tancada i cicatritzada, podem fer unes uns petits massatges amb una vibració a prop de les vores, sense tocar la cicatriu exactament, pels voltants, anem fent uns massatges, hi ha uns, com uns vibradors petitons, amb un cap així, que és ideal per a aquest tipus de tècnica. I així podem tractar la inflamació i millorar la circulació de la zona. Aleshores, també és, per mi trobo que és important acudir a partir de la setmana 6 o 8 de postpart, que ja veurem que està la cicatriu això més curada, doncs acudir a la fisioteràpia. I, que no és un tractament tema estètic, sinó és principalment per evitar que es formin adherències, que se'n diu. Adherències, retraccions o inclús un possible dolor lumbopelvià. Són coses que això, que la cicatriu s'ha de treballar, s'ha de cuidar, i si es creen adherències entre les pells, després poden donar problemes. Aleshores, la fisioteràpia ajudarà a valorar el conjunt de tot el teu sòl pèlvic i de la musculatura abdominal, i, perquè és això, perquè molt sovint el fet d'haver tingut una cesària també ocasiona problemes al sòl pèlvic. Així que, com ja havíem dit anteriorment, i aquí un altre cop amb més èmfasi, m'estic repetint molt, però vull posar èmfasi en coses, i aquí el fer visita a la fisioterapeuta crec que és un bàsic. Així que... I ja que parlem de la cesària, que és un postpart així una mica diferent, també volia anomenar, no entraré, però volia anomenar que hi ha molts altres tipus de postpart, de quan les coses no surten com nosaltres esperàvem. Pot ser que, bueno, hi ha postparts de nadons múltiples, que bueno, la cosa sembla que s'hagi de doblar, si són bessons sembla que s'hagi de doblar, a vegades potser és molta més feina i tot, i bueno, pues, es treballa diferent. Després també hi ha nadons que són prematurs, que es poden quedar a la UCI, o bueno, que també això, que són altres cures que s'han de tenir. També, pues això, i l'ingrés del nadó per prematur o per qualsevol patologia que pugui tenir. Pot ser que també la mare es quedi ingressada. Pot haver una mort gestacional, que pot ser el primer trimestre o pot ser a partir del segon trimestre. Pot ser també que hi hagi alguna interrupció de l'embaràs, de forma, pues, per decisió o per alguna patologia del nadó que decidim també interrompre la gestació. També pot ser que hi hagi un nadó que neixi viu, però que ja ho sabem d'abans de que neix viu, però se sap que morirà. Pot ser que esperem bessons i que un es mor. Potser són, bueno, són molts tipus de postparts que el cos de la dona segueix tenint una fisiologia i li segueixen passant coses, però a més també hi ha una part més, pues, emocional, psicològica, que s'ha de tractar, s'ha d'acompanyar. Aleshores, en aquests casos, com dic, no entraré perquè, bueno, pues perquè no tampoc en tinc prou informació, i el que sí que sempre recomano és que ens podem i ens hauríem de buscar una ajuda professional, una psicòloga perinatal o una doula postpart, una doula de dol. Hi ha molts tipus de professionals que ens ajudaran a portar tot aquest procés de la millor manera, perquè també ens puja la llet i molt sovint, bueno, hem de gestionar també la pujada de la llet, el comiat, bueno, són molts processos a acompanyar, i que una professional doncs això, ens pot ajudar moltíssim.
Totalment.
Bé, doncs més o menys això seria com el que el gruix del podcast que volíem parlar avui. Només, aleshores, ens faltaria les recomanacions de llibres, que jo tinc aquí tres llibres. Un és un que es diu Ser mamá, guía de embarazo, parto y posparto, con evidencia y emoción. És de la Nazaret Olivera, que la coneixereu com a Drona en la Ola, a Instagram, a les xarxes. I és, bueno, és un complet, no? Com veieu, parla de la gestació, el part i el postpart. Però la part del postpart a mi m'ha agradat força. Després tenim la Puerpera perdida, La transformació vital postparto, d'Ascensión Gómez López, que a Instagram la trobem com a Matroficio, i aquesta, bueno, és directament al postpart. És un llibre només de postpart i, bueno, molt recomanable també. Com sempre, llegir-lo abans d'arribar, per també estar previnguts i poder compartir el que necessitem amb la nostra acompanyant. I un últim llibre que recomano és el Conoce tu postparto, de Laia Aguilar, que també, com diu el títol, és sobre el postpart. Així que, fet aquestes presentacions, fem una mica... Tenim aquí...
Sí, podem fer un resum.
Sí,
no?
Tenim així... aquí quatre, unes quantes paraules, unes frasecites, bueno, paraules més aviat, de coses que ens agradaria com recordar, destacar.
Sí, de que hem anat parlant, no?, i que queden allí com petits ítems així... Vinga, va, sí. Ahí voy, no?
Vinga.
Menjar preparat...
Ai, sí, sobretot, sisplau, que ens emportin. Regals, regals, de menjar preparat.
Menjar preparat, abraços, sí. Siestes...
Exacte.
Que netegin la casa, que facin la compra, que algú atengui a ratets els germanets o germanetes més grans que hi ha a la casa, algú amb qui poder obrir-se, no?, i poder plorar, poder mostrar la vulnerabilitat... Mm-hmm. La parella o l'acompanyant, la persona acompanyant que hi hagi, que sigui còmplice, que estigui cuidant.
Les ampolles d'aigua per tot arreu, quan estem allà tant, que ens les omplin, que ens les deixin, que no l'haguem de demanar.
Que algú ens escolti.
La calma, fent passejos suaus, el sol si en tenim. Massatges. Massatges d'esquena, molts. Uf. Les primeres setmanes allà tant és...
Sí, els bueno, primers mesos, no? És sí. Com l'esquena fa molt mal. Sí. El bebè sembla que pesi mogollon.
Sí.
Després és gran i pesa i no
però
te passa.
Sí, eh? Realment el cos és savi, va acostumant.
És superdur, sí.
Sí.
Que avisin abans de vindre, no? Mm. I que acceptin un sí o un no i no passi res.
Exacte. Que algú ens faci riure. Que ens expliquin també, no?, que a vegades estem allà com amb el bebè, que no sé què, que no sé quantos, que ah, no puc amb això, m'estic superant, i que algú et pugui fer riure i et pugui treure de tota aquesta...
De tot el drama sí. existencial. Que ningú et doni opinions que no has demanat.
Ai, sí.
Menjar saludable i abundant, que hi hagi menjar i de coses que ens agradin, que ens nutreixin i que gaudim, no? Que necessitem menjar molt, tenim molta gana
molta.
I molta set, no? Pues sí. Que siguin coses bones que ens facin exacte. Pujar l'alegria de viure.
Exacte. Tinguem la panxa contenta.
Exacte. Estar en tribu, si és possible,
ai, sí.
No? Una d'amics, amigues, mares, el que tinguem a prop, no? Va molt bé compartir. Què més?
Que puguis tenir un momentet per dutxar-te mentre algú es queda amb el bebè, encara que sigui allà observant.
Sí, total. Sí. Permetre't, no?, viure totes les emocions, si tens ganes de plorar, si tens ganes de riure, de fluir, no?, com respirar, respirar mm-hmm. molt, no?, profundament. Confiança, no? Tot i així, tindre com un mantra de darrere que tot i el que vagi passant, confiar. Confiem en la vida.
Exacte, que bonic. Donar-nos un bany relaxant amb el nadó, sense el nadó, una estoneta amb el nadó, una estoneta sense. Compartir també és superbonic.
Paciència amb la mare, amb els germanets i germanetes. Ui, sí. També. Paciència en general.
Paciència,
no?
Amb el nounat.
Sí, amb el nounat, clar. Sí, sí.
Amb la parella.
Amb la parella.
Paciència en general. Què més? També voldria comentar que hem de tenir en compte que la teta la donarem a qualsevol moment. Inclús quan estiguem cagant. Es pot donar, que necessitem fer teta.
Bueno... Ficant el límit, perquè jo en la meva primera filla ho feia a qualsevol moment i tu maig, eh?
Okay.
O sigui, com que ja hi ha presa, bueno, me vaig a sentar al sofà, o sigui, això que també comentàvem de primer naltres estar còmodes i després
cuidar-se.
Donar la teta, perquè realment si estic cagant i estic alletant, és tot una mica complicat. Després mai de netejar, o sigui... Saps? Yeah. O sigui, que sí, en el sentit de que tampoc ens cal ficar límits de que donem la teta quan ho necessitin, no? Però no ens oblidem de cuidar-nos, primer a nosaltres. Cuidar-nos, podria ser un altre ítem.
Cuidar-nos,
sí, cuidar-se. Primer nosaltres per poder cuidar.
Total.
Sí.
M'agradaria fer comentar també el tema de la caca, que la primera cagada després de parir no és per tant.
Pots cagar.
Sí, és una sensació diferent, però es pot fer. I bueno, més o menys, sí. Ens avisen que ens queden 2 minutets, doncs just per acomiadar-nos. Així que moltíssimes gràcies, Mada. M'ha encantat.
Un plaer.
M'ha encantat, sí. Compartir aquests podcasts de postpart. Ja sabeu que si teniu algun dubte, consulta, comentari, el que necessiteu, ho podeu fer a través del meu Instagram, terapeuta maternal. I bé, agrair la col·laboració de la Mada. També voldria agrair a les nostres famílies que fan possible que estiguem aquí, al Lluís Blaín, el nostre tècnic de so del podcast, a la Ràdio Ciutat Tarragona, a vosaltres que ens escolteu.
I a nosaltres.
I a nosaltres, per estar aquí també i dedicar-nos aquesta estoneta, dedicar-vos.
Sí.
I sense més, salut i bona criança.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'app de Ràdio Ciutat de Tarragona i als principals distribuïdors de podcast.